Estem amb la presidenta de l'Associació Amics de Pedra i Sang per parlar de la nova edició de les lectures a la fresca, senyora Dolors Vilarassau, bon dia.
Hola, bon dia.
Altres anys han estat l'any Rossinyol, per exemple, o l'any Rodoreda. Aquest any per què específicament Josep Maria de Sagarra?
Doncs enguany, el setembre farà 50 anys de la mort de Sagarra i hem pensat de fer un monogràfic dedicat a aquest autor, un autor que sobretot amb l'aspecte català és molt popular i molt conegut pel gran públic i ens ha semblat doncs, que estava molt bé recuperar la seva obra. I aquesta la recuperació la fem amb uns espectacles que tenen un caire molt diferent. Fem un Sagarra, que és una mica, així entre cometes, el tòpic que la gent s'espera, no? Aquest Sagarra d'un vers fàcil, d'una llengua molt viva, de ple de metàfores plàstiques i que juga doncs, amb això, amb el sentimentalisme. I doncs, aquest és un primer Sagarra, que és la filla del Carmesí. Després fem un Sagarra no tan conegut, que és el que fa articles a la premsa amb un llenguatge molt irònic i molt mordaç i hem fet un espectacle que el titulem Passiu bé, senyor Sagarra, que és com un espectacle de varietats que nosaltres li diem cafè literari i que està format a partir d'aquests articles de premsa i també d'alguns poemes, o sigui, alguns poemes cantats, també hi ha un pianista, hi ha actors i és una mica doncs, això, no diria que és tipus cabaret, però sí tipus cafè teatre, no?
Què diria vostè que aporta la figura de Sagarra al panorama literari català? Això una mica potser de tot?
Bueno, Sagarra, per exemple, és un autor, és l'autor popular per excel·lència. O sigui, és un autor que pot interessar a un gran ventall de públic. Tu pots trobar gent amb molta cultura sent sagarrià, o sigui, que li interessa Sagarra, i gent, diguéssim, popular, que també li agrada Sagarra. És un autor que, tot i el seu caire aristocràtic, és un home que té, que és un aristòcrata, connecta molt, sap connectar molt bé amb la gent.
Les dues vessants de Sagarra són l'aristocràtica, la d'ell com a persona de bon viure, segurament, no?
Sí.
I aquella més propera, quina potenciaran més en aquí?
Doncs, com que ja t'he dit que hi ha un ventall de tres obres, totes, una mica. O sigui, tenim, això que t'he dit, un primer Sagarra, aquest popular, la filla del Carmesí, un segon Sagarra, que és aquest senyor que s'asseu cada matí al Cafè Colón de Barcelona i contempla la gent i mira els personatges que passen i explica anècdotes, un bon vivant. O sigui, parla d'alcohol, coses bastant, actualment bastant políticament incorrectes. Parla del gust del tabac, de l'alcohol, és igual, pot parlar de paisatges, de gent. Tenim a Cosmopolita, molt connectat amb Europa. I després, per últim, tenim aquesta Galatea, que és un... O sigui, ell s'encansa una mica de la seva fórmula popular de teatre. O sigui, arriba un moment que ell ja està escrivint el que el públic li està demanant. I llavors ell arriba, després de, sobretot de la Segona Guerra Mundial, de la Guerra Civil, fa un intent de fer un altre tipus de teatre. I llavors fa un tipus de teatre amb prosa, un teatre que està lligat amb les corrents europees que en aquell moment funcionen de teatre, i aquest text també el presentarem. És el tercer text que presentem, que és Galatea.
És actual, Sagarra, quan es llegeix avui en dia? Aguanta les seves comparacions, les seves idees, o es veu desfasat?
No, és actual, o sigui, hi ha un... Clar, li trobes un cert anacronisme, però sí que té un punt d'actualitat. Com a persona seria un personatge d'aquests que d'alta cultura, que està per això que en diem civilitat, té com una ironia anglesa, i sí que és actual. Fins i tot els articles, de vegades, clar, els temes que toca, doncs, estan molt bé. De fet, sempre parla de petites coses, el que passa que els hi don una dimensió poètica, metafísica, o sigui, sempre passa de l'anècdota, en el fons, a la cosa transcendent. Encara que ell sembla sembla un frívol de vegades, però no, ell sap passar molt bé de l'anècdota a la cosa més transcendent o a la poesia.
Es podria definir també com a costumista, potser?
En alguns aspectes sí, en alguns aspectes sí.
Parlant d'aquestes tres representacions que es faran, a quins dies i a on?
La Filla del Carmesí es fa el 7 de juliol a la plaça de Sant Pere. Passiu bé Senyor Segarra, que és el conjunt d'articles, es fa a la plaça Magí Bertralot el dia 14 de juliol, a la plaça aquesta que et dic de Magí Bertralot, i l'última, Galatea, es fa el dia 21 de juliol a la plaça de l'Om. Totes comencen a les 10 del vespre.
I quins artistes hi tenim implicats aquest any?
Doncs una mica l'elenc habitual. Hi ha des d'actors molt consolidats, hi ha una Carme González, hi ha un Joan Berlanga, hi ha un Xavier Tor, hi ha un Jaume Pla, hi ha un Ricard Mariner, hi ha una Marta Sanya, tots aquests molt, diguéssim, ja artistes molt consolidats i que han participat en moltes lectures. Hi ha gent que s'estrena completament, gent nova, hi ha gent que, per exemple, ha fet papers però ha fet més paperets, que per exemple el cas de la Martina Pérez, doncs ha fet papers més anecdòtics, i aquí doncs fa una protagonista, la protagonista de la Filla del Carmesí. I clar, en aquestes lectures hi ha des de gent professional que es dedica al teatre, des de gent que fa teatre d'aficionat, i fins i tot hi ha gent que no ha fet mai teatre, que són gent que s'ha interessat per fer de lector i que amb una petita prova doncs pensem que pot fer això, no?
Per exemple, tenim, pel que ens toca, Cubat.cat, en Joan Fàbregas, que és un habitual, i en Joan Ballbé també.
Exacte, o sigui, tenim un bon repertori de la ràdio, i el Pere Païssa també.
I en Pere Païssa.
Sí, en Pere Païssa i el Joan Fàbregas, jo havia treballat amb ells en els inicis de l'agrupació Maragall, o sigui, que són de tota la vida. Sí, el Pere Païssa també és un d'aquests actors recuperats, actors de teatre, que per sort, quan s'ha jubilat de la ràdio, doncs torna a fer teatre. El Joan Fàbregas fa una intervenció molt curteta en la Filla del Carmesí, però bueno, el Fàbregas sempre és el Fàbregas i sempre es queda amb el públic.
Sempre aixeca ovació allà on va.
Sí, exactament.
De fet, ja fa quants anys? 7 anys que s'organitza?
Sí, 7 anys. La primera edició es va fer l'any 2005, coincidint amb l'any del llibre i la lectura. Nosaltres vam fer aquesta proposta perquè ens semblava que hi havia en aquest fet que es va organitzar a nivell de tot Catalunya, ens semblava que es parlava molt del llibre però que es parlava poc de la lectura. I llavors vam dir, mira, nosaltres, que la majoria som actors o gent relacionada amb el teatre, doncs mira, farem això, llegirem. Clar, vam començar amb unes lectures que eren allò, Faristol o Cadira i Micro, així en plan puro i duro, i hem acabat fent pràcticament representacions de teatre amb un llibre a la mà, no? Que és lo que, en aquest moment, el que són ara les lectures a la fresca.
Segurament a causa del gran èxit que ha tingut. Abans comentaven vostès a la presentació que es calcula que potser 1.500 persones al voltant d'aquí podien haver assistit a l'última edició.
Sí, 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 per suposat. Les places sempre estan plenes, sempre. Sempre. Vull dir, des de fa ja potser 4 o 5 anys que és un èxit assegurat. Bé, toco fusta, eh?
Home, sembla que s'hagi fidelitzat. Què creu vostè que aporta una activitat així a Sant Cugat? Què li dona culturalment?
Home, per exemple, de vegades la gent, per exemple, el tema del teatre, la gent té por als grans temples, o sigui, la gent té por a entrar en una exposició, o sigui, entrar en una galeria. O sigui, una cosa és que vegi una exposició al carrer i potser li interessa, però entrar en una galeria li costa. De vegades també hi ha un tipus de gent que, per exemple, gent que va al cinema però li costa molt anar al teatre. Aleshores, bueno, jo sempre dic això, aquesta faula àrab, no?, que diu que si Mahoma no va a la muntanya, doncs que la muntanya vagi a Mahoma, no? Doncs és una mica de... si la gent, per exemple, no va al teatre, per què no portem el teatre als carrers i per què no portem el teatre a la gent? De fet, el fonament del teatre és aquest. És un teatre de plaça, teatre popular. Vull dir, Shakespeare, que ara el tenim tan sacralitzat, o Molière, en realitat feien teatre a les places. O sigui, recordo el primer any quan vaig dir de fer, doncs, per exemple, un Shakespeare, semblava que era com un sacrilegi, i dic, no, perdoneu, vull dir, el teatre de Shakespeare es feia es feia a places i es feia tipus corral de comèdies.
Es fa encara, si algú ha anat a Londres, exacte, ho pot veure.
Exacte, The Globe, no? Sí, sí.
Per tant, portar la cultura a la gent, creu que hi ha un dèficit a vegades, que ens es tanca massa en el seu petit ambient?
Clar, és que de vegades la cultura, sobretot això, entre cometes, que es diu una alta cultura, sembla que sigui només patrimoni d'uns quants, no? I sembla que la gent no... O sigui, o se li hagin de donar coses al públic en general, doncs, de més inferior qualitat, no? Llavors nosaltres hem estat la prova de no rebaixar nivells. Vull dir, si s'ha de fer una obra dramàtica, doncs fem una obra dramàtica. Si s'ha de fer Molière, fem Molière. Si s'ha de fer Shakespeare, fem Shakespeare. I la gent... la gent ho segueix. Mira, aquí tenim una prova claríssima. Vull dir, hi ha unes butaques. La gent es pot aixecar quan vulgui. Vull dir, clar, si tu tens una plaça en un espai públic que no se't mou ningú, que tothom està allà sentat, i que si l'obra dura dues hores, està allà dues hores, aquella persona no té ni la coacció d'haver pagat una entrada, ni d'entrar ni de sortir, només es queda perquè li interessa el que s'està fent, no? I aleshores, doncs, veiem que sí, que aquest tema està funcionant molt bé.
Doncs animem a la gent a que hi vagi un any més. Hem dit el 2, el 14 i el 21?
El 7, el 14 i el 21.
El 7.
Sempre és en dijous i a les 10 del vespre, i a places, eh?
Entesos, doncs recordem-ho, dijous, 7, 14 i 21. Moltes gràcies, senyora Dolors Vilagrassau, com sempre, per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.